Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern espanyol demana que s'expulsi Israel de totes les competicions esportives. Pedro Sánchez reivindica avui les protestes pro-palestines que ahir van obligar a cancel·lar el final de la Vuelta a Espanya, cosa que ha encès el Partit Popular. Ara de seguida ho analitzarem. També hem passat pel Pròxim Orient, amb la visita del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio a Israel per escenificar l'aliança d'aquest país amb els Estats Units, una amistat que contrasta amb les crítiques creixents a Israel de bona part de la resta de la comunitat internacional. I ens hem fixat també en la fractura social que genera el fet d'heretar o no heretar un pis. El 70% dels joves no esperen poder heretar cap pis, cosa que els aboca a patir indefinidament la crisi de l'habitatge, especialment aquells que, sense l'ajuda dels pares, difícilment aconseguiran comprar-se un pis. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Algun d'aquests temes l'ampliarem a la segona, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Donald Trump anuncia un acord amb la Xina per salvar TikTok dins el territori dels Estats Units. També ha avançat que divendres parlarà amb el president xinès Xi Jinping per comentar-ho en un post a la seva xarxa social Truth Social. Trump recorda que els joves dels Estats Units volien que TikTok continués funcionant i assegura en aquest sentit que s'han resolt els problemes de propietat i que la seva administració no veia clares. En concret, Trump volia que el propietari de la xarxa social xinesa es desfés de la part del seu negoci que opera als Estats Units per motius de seguretat. Els temes de l'acord no que s'acaba de tancar, aquest que us estem explicant avui, de moment no els sabem. La trobada que ha reunit representants dels dos països s'ha fet a Madrid sota el patrocini del govern espanyol. El jutge que investiga Santos Cerdán rebutja citar a declarar el responsable de la unitat central operativa de la Guàrdia Civil i es nega a indagar si Koldo García era un agent infiltrat. El Suprem ha tombat la desena d'actuacions que va demanar l'exnúmero 3 del PSOE per aclarir l'origen de la investigació i dels àudios que l'esquitxen, i tampoc investigarà un xat secret intern de la Guàrdia Civil on suposadament es coordinaven els contactes amb Koldo García i Víctor de Aldama. El jutge del Suprem també nega que estigués investigant cap diputat sense tenir el permís del Congrés i els propers dies decidirà si manté Santos Cerdán a la presó o si el deixa sortir en llibertat, que és el que han demanat els seus advocats. La comunitat de regants del Canal d'Urgell demana més temps per decidir si avalen o no la proposta de modernització de la infraestructura davant les inquietuds de bona part dels usuaris, bàsicament perquè 3 de cada 4 regants quedarien exclosos dels ajuts per adequar l'interior de les seves finques als sistemes de reg que han de permetre estalviar aigua. Ho ampliem des de Lleida, Estela Busoms.
Aquest es considera el principal escull per aconseguir el vistiplau a l'acord entre administracions i comunitat per modernitzar 70.000 hectàrees de regadiu en 15 anys, amb un cost pròxim als 1.000 milions. La previsió és que els regants ho votin en assemblees durant l'octubre, però els gestors del canal proposen ajornar el calendari per negociar que tots els usuaris, sense exclusions, puguin optar ajudes per instal·lar els tubs de goteig o els aspersors a les parcel·les. Amadeu Ros és president de la comunitat de regants.
Intentar trobar ajudes i solucions. El país els ajuts per als cooperatives que tenen terres arrendades i pels empreses agrícoles que hi ha de serveis que també puguin tindre.
L'opció d'endarrerir el calendari es decidirà aquest divendres.
Més coses. El papa Lleó XIV ha anomenat Piero Piopo com a nou nunci apostòlic a Espanya, que seria com l'ambaixador del Vaticà a l'estat espanyol. Piopo, nascut a Savona fa 65 anys, ha estat fins ara el nunci a Indonèsia i també davant l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic. L'anunci s'ha fet avui a través de la Conferència Episcopal Espanyola. I un últim apunt, el grup Estopa estrenarà una cançó conjunta amb els Tiets de Tiets pel Piro Musical de la Mercè, que es farà el 28 de setembre a Barcelona. Aquesta cançó s'inclourà en la tria musical que els germans Muñoz han fet per acompanyar aquest espectacle de focs artificials. Ho ampliem des de Barcelona, Jordi Canal.
Bona tarda, seran 30 minuts de selecció musical molt treballada. Diuen els Estopa que, entre bromes de si feien o no spoilers, han avançat que començarà amb Extremo Duro i tindrà cançons d'artistes com Los Chichos, Albert Plau, Jenny Joplin. Entre mig sonarà Camila, que és el títol de la peça que estrenaran amb The Tiets.
Fem una cançó a mitges amb els Tiets, The Tiets. Ara hem fet un grup nou que es diu The Tiets Topa. I estem molt, molt orgullosos. És una rumba catalana molt canyera, en català.
Les festes de la Mercè de Barcelona, recordem-ho, inclouran entre el 23 i el 28 de setembre una programació de més de 200 actes. Al gruix, més d'un centenar estaran concerts.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui de cos present, podria dir, perquè els primers dies de la temporada estava des de Girona, ja la tenim aquí, benvinguda.
Gràcies, gràcies.
Tot a punt?
Tot a punt.
Tot a punt.
El Jordi, per cert, arriba amb llibre sota el braç.
No, però...
No.
Casualitat.
Però és una novetat.
Ha semblat que venia amb intenció.
No, home, però és novetat editorial. Sí. Tu amb la nit, que és el llibre del Jordi Cabré, que s'està venent des de fa una setmana.
Fa una setmana, sí, no? Sí. El recomano, jo què vols que et digui?
Mira, diré més, alguns ja l'hem llegit.
Ah, sí?
I et dic, m'ha agradat, agradat.
Sí?
I m'ha estat impossible no imaginar-me que tu ets el protagonista.
Jo?
Bueno, mare meva. Va d'un escriptor, que va als Estats Units a fer-hi una estada, i per tant, algunes de les coses que li passen, pensava, això és autobiogràfic o no? Això, sí o no?
Amb un percentatge important.
Ah.
No diré quin,
no. Això ho deixem aquí, no? Però vaja, doncs, escolta'm, recomanat queda.
Moltes gràcies.
El llibre del Jordi Cabré. El primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I els dilluns és l'Empar Moliner qui ens dona aquest tema. Bona tarda.
Bona tarda.
Què et passa? Que et veig que vas amb una valla, has sortit de l'estudi, has tornat... Què has perdut?
Les ulleres. Però no sé on.
És que t'he vist i he pensat, alguna cosa ha perdut, perquè vas amb una avall.
No seran aquestes que...
Oh, aquí darrere.
Oh, quina il·lusió. Quina il·lusió. Però, clar, perquè quan perds les ulleres, perdona, no pots veure les ulleres.
Però no és que estiguessin a prop, no. És que les tenies a sobre.
És que aquestes ulleres, aquí on les veus, aquestes ulleres, tu veuràs que tenen una barnilla una mica ratada. Anava pel bosc jo, buscant llenya, ho juro, i em van caure. Com que anava amb una persona de la meva família, vaig dir, no diràs res, perquè et vexarà. Yeah. Les aniràs a buscar l'endemà. L'endemà vaig anar a veure si trobava les ulleres i algun animaló les havia ratat. I ara les porto ratades d'animaló.
No les mossegues, tu?
No.
Ah, que,
no.
Des d'aquí...
És que no me les poso gaire, de fet.
Només quan... A una certa distància, jo m'atreviria a dir que No les dus molt netes de vidres.
No, perquè ara he perdut la bossa també d'elles. És que no me les poso gaire.
A mi a casa em critiquen molt perquè les meves normalment sempre estan molt brutes.
Però tu vas amb ulleres?
Per llegir...
Jo és al revés.
Per llegir lletra petita, llegir diaris, llegir llibres...
Jo és per veure de lluny, però com que el que hi ha lluny cada cop m'interessa menys i m'agrada més el que hi ha prop...
Ah, està bé. A mi és allò que el braç ja no em donava més de 6, saps? Allò que diuen 6. Llavors ara hi ha ulleres per llegir de prop.
Jo me les poso... Ara que estic fent pràctiques de carnet de conduir...
Quants mesos fa que fas pràctiques?
No, perquè això va per cupos, hi ha molta cua. Vaig suspendre la primera de les pràctiques.
Ah.
La teòrica no, però el problema són les pràctiques. La teòrica tot és perfecte.
També diré que suspenguis la pràctica.
S'entenia. No. Doncs mira, et dic una cosa. Els profes estaven molt esperançats, però vaig fer tot allò que... Saps què em va passar? Que em van dir sobretot, diu, si per exemple et diu que giris a l'esquerra i t'has equivocat i gires a la dreta, tu tira, però no diguis ai, perdoni, i et trepitgis la contínua. No, és això el que vaig fer. Diu, giri a l'esquerra, i jo et dic, ostres, ets a la dreta, i ai, perdoni, cop de volant, suspesa. Tan bé que m'havia anat l'aparcament. L'aparcament és màgia.
Sí,
és màgia.
Què vol dir màgia?
Que tu et poses al costat del retrovisor del cotxe, tires enrere, fas tres coses, no sé què, i patam. Em sembla una màgia brutal. Em sembla espectacular.
Jo torno a dir que la xarxa viària catalana no està preparada perquè en Pere Moliner condueixi. No està preparada la xarxa.
Jo aviso
els
veïns.
Ni els conductors.
No. Jo aviso els veïns. No. Ja t'ho dic ara.
I menys sense ulleres, no?
No, perquè quan faig les pràctiques ho faig amb ulleres. Ja m'ho van dir.
Sort en tenim que les facis amb ulleres.
Ja m'ho van dir.
Si topes contra algun cotxe, sempre pots dir després, ai, m'he equivocat.
Les ulleres.
Esperem que quan hagis d'agafar el cotxe no les perdis, les ulleres, com ara. Perquè llavors tindrà un problema.
Et dic una cosa, no l'agafaria perquè seria terrible.
És que llavors no trobaves ni el cotxe.
Seria terrible, perquè a més vic en zona de senglars.
Doncs així, malament rai. Bé, escolta'm, un cop retrobades les ulleres, que veig que no et fan falta per llegir la Dèlia,
El cos s'acostuma. El cos diu, què prefereix aquesta llegir? O veure el carrer Independència lluny. Sempre lluny. Doncs no vol ni veure el carrer Independència.
Molt bé. A veure, quin tema ens proposes? A veure.
Una persona que odio molt.
Qui?
Es diu Carla.
Carla.
No la suporto. Carla, si ens estàs escoltant, dius que ets estudiant en pràctiques. En algunes ràdios no pares de dir-ho. En aquesta no ho dius. No sé per què, Carla. No sé qui t'ha llogat, perquè anuncies una cosa que és del govern. Per tant, no sé per què aquí no anuncies això. Per mi és una sort, perquè si no canviaria d'emissora. No tens cap mena de filtre i dius tot, Carla. Sigui l'hora que sigui, surts tu dient: hola, sóc la Carla, estudiant en pràctiques. Avui m'han deixat fer una falca de ràdio. Ho dius així, Carla. Ho dius així, Carla. Te l'han dictat, Carla. Cap estudiant en pràctiques diu la paraula guai, com tu. Dius: ei, és guai. Guai, només ho diem els norantaires, els boomers. Tu no, Carla. Fes la falca, però no vulguis fer cap exercici de quarta paret radiofònica perquè no cola. Dius que va sobre el kit digital i que, bàsicament, perquè dius bàsicament, et donen fins a 1.000 euros per un ordinador i 2.000 per un programa de facturació i una pàgina web. Aviam. Jo fa 2 anys que a casa esperem la facturació del Moves. Sabeu què és el Moves? És allò que donaven aquella subvenció de 5.000 euros per cotxes elèctrics. Mm. Van picar. Som uns idiotes, som imbècils, som lerdos. Llavors el concessionari et diuen: aquí tenim el Moves, te lo adelantamos y ya nos lo devolverás quan això. Dius: va, dius, perfecte, estupendo. Llavors passa un any i no has arribat al Moves. Llavors et diuen: te podemos hacer una financiación de los 5.000 del Moves. I dius: ah, d'acord, com que no en tens 5.000 a casa, ho fas. Ja s'està a punt d'acabar el finançament del Moves.
I no has vist els diners del Moves.
De moment encara no, però jo no perdo l'esperança. El senyor es diu Ricardo, el que ho porta tot.
Ah, molt bé.
Però vaja...
Has fet amistat, veig, amb en Ricardo, eh?
No, ens ho diem profundament. Ai, novedad, és Ricardo? Em diu que no. Diu la Carla que això de l'ordinador pots fer amb el kitdigital.cat i que t'ajuden en tot i són guais. Ah, i quan triguen? I em demanes que entri a la pàgina web abans que s'acabin els fons. Però no et crec, Carla, perquè fa mesos que ens ho demanes a tota hora. És com el mercat... me los quitan de les manos. Si me los quitan de les manos, no ho dius. No vols. Llavors, per tant, s'estan a punt d'acabar. Mentida, et deuen sobrar. No deus cabre-hi a la cabina on ho has gravat tot. Si fos veritat, callaries. Però tot ho suporto estoicament, excepte quan dius que t'han dit que ho remarquis i tu em preguntes a mi si ho has remarcat prou. Ho he remarcat prou? Per què em prens, Carla? No ho has remarcat prou. I cada cop que dius el mateix, com si fos el primer cop, tinc ganes de sortir a crims. No, Carla, no ho has remarcat prou. Quan ho remarques, no sembles ni estudiant ni una noia que es diu Carla. Deixa'm viure, Carla, t'ho demano. I a més, sé que no et dius Carla. I no vinguis a Catalunya Ràdio.
Entenc que estàs criticant una falca publicitària.
No ho sé, ella diu que és estudiant en pràctiques. Ja. Jo m'ho crec tot, el que em diuen per la ràdio.
Ja, però a les falques publicitàries hi ha locutors que fan un paper. És a dir, a vegades surt un que s'està arreglant i no vol dir que sigui un manetes.
No hi ha res pitjor als anuncis de la ràdio, perquè els anuncis de la ràdio semblen una cosa molt diferent dels de la tele. O sigui, els anuncis de la ràdio es fan els naturals, allò, ai, és que me va tocar la loteria, m'estoy viniendo arriba... Es fan el to enrotlladet de bar, o això... O fan aquest to així de: hola, som... No entenc l'evolució dels anuncis de la ràdio. De veritat, no els entenc. No entenc com funciona això.
Per què?
Perquè al món s'estan fent grans coses. S'estan fent grans anuncis boníssims, que són com aventures, històries, i la Carla ens està aquí venent un kit digital com si fóssim al segle XIX?
Mira, et diré una cosa. A la prehistòria, quan jo era jove, feia la informació de l'Espanyol en aquesta casa.
Ho sabem.
I el president era Daniel Sánchez Llibre.
Sí.
I era l'època daurada d'aquell anunci d'Espècies i Conserves Dani amb aquella musiqueta...
La marisqueria en casa.
Te
la puc cantar. Et
taladrava el cervell.
Sí.
I en algun desplaçament a l'Espanyol li dèiem: Dani, aquelles falques, aquell anunci... I ens deia: no en teniu ni idea. Les haig de mantenir... Tothom se sap la cançó, i la gràcia de la cançó és que sigui cutre i que tothom la conegui.
És que una cosa és la cançó de Espècies i Conserves Dani, o la de VIP Express, però una altra cosa és aquest personatge fals,
però...
que és la Carla, que fa veure que és estudiant en pràctiques i que no cola. I jo crec que els estudiants en pràctiques de Catalunya Ràdio deuen estar a punt de treure l'esmorzar.
Però entenc
que no cobren.
Que deu ser tan odiosa, diguem-ne, que fa que t'hi fixis i que tu ara em facis un comentari.
Jo tinc
un
grup de WhatsApp de gent que l'odia. De veritat, eh? De veritat, sí.
Home, però això de la publicitat té el seu què. Vull dir, a vegades, no? El que interessa és que es parli de tu, encara que sigui malament.
T'has fet el kit digital? Ja el tens?
No.
A que no? Saps per què?
És que jo no tinc el gust de conèixer la Carla.
però t'hauran parlat del kit digital.
Si fos anunci clàssic de ràdio, diries, t'has fet el kit digital? I ell diria, el kit digital? I tu diries, el kit digital?
El kit digital? Ah, sí, t'ho solucionen tot. Venen a casa i diva, només són 600 napos, que és el que em costaria un ordinador tot sencer, perquè sóc autònoma. Gràcies, Carla.
Molt bé, no sé si teniu alguna cosa més a dir sobre la publicitat de la ràdio, no, eh? Endavant, eh?
Jo crec que és interessant aquest anunci perquè, per mi, amaga una altra perversió.
Ah, coneixes a Carla?
Sí, conec a la Carla, i també he trucat i també he demanat el kit digital. Però és una mica més pervers, és a dir, aquest anunci, en el fons, és el govern espanyol té uns diners dels fons europeus que els passa a unes empreses perquè gestionin aquests diners, i per això la Carla es fa passar per no estudiar en pràctiques, entre cometes, com si no se n'enterés d'això, perquè els autònoms hi truquem i preguntem quines són aquestes condicions, no? Correcte. I atrapar-te des d'aquí. Clar, a mi el que em molesta així una mica d'entrada és que sempre quan es parla dels joves s'imita els joves de forma malament. És a dir, crec que era més barat agafar un jove directament que fes aquest anunci, que fos més creïble i que representés aquesta part de la població.
O agafar un estudiant en pràctiques de veritat també, i pagar-li. Sí. És a dir, aquesta imitació de jove que diu guai, per favor.
Del paraguai faltava.
Sí, i Effectively Wonder, no? Una mica per fer-se els moderns.
I de l'altra part, una dada que et farà molta gràcia és, hi ha un conseller del govern que també espera encara els diners
dels Moves. Qui és,
Això no ho puc dir, però...
Hem de quedar.
Ho podeu compartir.
Perquè potser també li escriu a Ricardo.
Podria ser.
Home, has de dir qui és.
Fora d'antena.
El pare de la Carla.
Jo us he de dir que ara m'estic sentint molt malament perquè no l'havia sentit.
Jo tampoc. Jo tampoc.
O sigui, ha començat a parlar i dic, Dios, o sigui, no sé de què parla.
Ara et posaré el telèfon i te'l passaré per WhatsApp. perquè l'audis també, perquè ja són molts els que l'audien.
Ja hi ha allà tot un grup, no?, pel que has dit. Ja està sumant adeptes. No ho sé. Clar, al final és que realment el que deia una mica també l'Òscar, no?, el màrqueting, la publicitat, el que hi ha al darrere, tota la part de la psicologia, també el que busquen al final, no? Suposo que sí que és cert que és com allò de dir, bueno, busquem per fer un anunci, en moltes ocasions el que tu dius, la caricatura, no?, del que seria, en aquest cas, un estudiant en pràctiques, pot arribar a incomodar. Però no sé, a vegades és això, eh? O sigui, dins de la psicologia del màrqueting, la publicitat, i és cert que molts dels grans anuncis que han marcat un punt d'inflexió són aquells que han estat també els més odiats, però que més també han generat més polèmica, no? No crec que sigui el de la Carla, perquè crec que si no sabem ni de què parla, no, vull dir que no crec que hagi tingut molt d'amplificació, però sí que és cert que jo crec que a vegades els motius, el per què, no?, les línies que s'utilitzen discursives, no utilitzar una persona jove, no ho sé, segurament hi ha un per què al darrere.
Escolta'm, ja trucarem la pròxima vegada, quan facis una deia com aquesta, ens avisa una mica més de temps i buscarem algun publicista que ens justifiqui el per què d'aquesta mena d'anuncis.
No teniu aquesta sensació que la ràdio i la tele o la visió, si voleu, són dos camins molt diferents a l'hora de fer anuncis?
Sí.
Clar, naturalment, pot sortir un helicòpter, si tu vols, i no et costa diners de rodatge. Però això també seria la màgia, no?
I tant. Aprofito violentesa per ja una cosa, no diré la marca, fa anys i anys i anys que es repeteix, i demano, sisplau, que parin d'una vegada amb el... Ho veieu?
Ai, sí, jo també hi estava pensant. Doncs però aquest triomfa perquè és molest.
Per exemple, tothom saps
molest.
De què.
Aquest triomfa per molest.
No, jo dic una cosa, jo a l'ho veieu, vaig trigar molts anys a entendre què deia.
Sí.
Però en qualsevol cas, prou, sisplau.
Molt bé.
D'acord.
Aquest és el prec gairebé que fa el Jordi.
Et vols que et digui un anunci que trobo genial?
A veure.
El de Carglass.
També amb la musiqueta.
Sí, a més jo pensava que es deia Carles. T'ho juro. Pensava que era un senyor que es deia Carles.
Carles repara.
Sí, Carles repara. Escolta'm, perfecte.
La tonada és exactament la mateixa que l'anunci de Carglass a França, però canvien l'ordre. Aquí és Carles repara...
Carles canvia, Carles repara.
I a França és, en francès, Carles primer repara i després canvia, o al revés. O sigui, al revés que sona aquí.
O sigui,
però la musiqueta és la mateixa.
Tu anaves per França un dia i vas sentir a la ràdio, que vas engegar la ràdio, encara que no l'entenem perquè engeguem la ràdio quan anem als llocs a veure què fan, Pues no? I va sentir l'anunci de Carglass.
Amb la mateixa tonada, i és Carglass, i canvia l'ordre dels... Suposo que per la tonada en el francès els anava més bé canviar l'ordre. Però la tonada, la música, és exactament la mateixa.
O sigui, és una multinacional, Carles. I es va sentir com a casa. Com a casa.
Escolta'm, en part, fins dilluns. Gràcies. Passem 20 minuts de les 3. Una pausa i ara continuem amb més coses.
Catalunya migdia. On sempre vas de compres, on sempre quedes amb amics, on sempre hi ha vida. Ara, com mai, celebrem la renovació de l'illa i els seus jardins. El dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda, gaudeix d'una gran festa oberta al públic amb actuacions de circ i el concert de Ramon Mirabet. A més, el circ continuarà el divendres 19 i el dissabte 20. Nova l'illa, on sempre, com mai. Més informació a l'illa.com.
Desperta't i torna a la rutina a preus de Black Friday amb els últims dies del Black to School de MediaMarkt. Prepara't per la tornada amb les últimes ofertes en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts d'un quart de 4 de la tarda, avui la notícia del dia és a cavall entre la política i l'esport. Les manifestacions pro-Palestina que es van viure ahir a Madrid han encès una vegada més la política espanyola. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol que s'expulsi Israel de totes les competicions esportives internacionals. En una reunió aquest matí amb els seus diputats i senadors, Sánchez ha expressat la seva admiració i el seu respecte per les protestes a Madrid, que van fer que es cancel·lés l'última etapa de la Vuelta ahir. Sánchez ha aplaudit la imatge que van donar els manifestants i ha parlat de protesta pacífica.
Creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
En canvi, el Partit Popular culpa Pedro Sánchez dels incidents viscuts ahir a Madrid i, de fet, els últims dies a la Vuelta a Ciclista d'Espanya. Parlen des del PP de ridícul internacional d'Espanya i Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de violència política.
Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. Es violencia política alentar desde el gobierno el sectarismo contra todos los ciudadanos. Es violencia política señalar nacionalidades.
Fins i tot l'expresident espanyol José María Aznar diu que les manifestacions d'ahir eren kale borroca i que Pedro Sánchez en va ser l'animador.
Y ahora tenemos al frente del populismo corrupto e incompetente además a un animador de la kale borroca. O sea, de la violencia. Y eso es muy grave.
En la mateixa línia que Aznar, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, arriba a dir que Pedro Sánchez és feixisme-comunisme i que Madrid va donar una imatge com la de Sarajevo en guerra.
Esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España y contra un presidente del gobierno que ha dicho, vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas. Y se ha convertido ahora mismo en... Se va a gobernar aunque perdamos las elecciones, que es el fascismo-comunismo que representa este señor.
Bé, com qualsevol cosa que apareix a l'actualitat, la tensió política que es viu a Madrid ho fa escalar fins a uns nivells estratosfèrics, però al final queda la eterna lluita entre el dret de manifestació o no, si les manifestacions d'ahir són legítimes, no, fins on pot arribar el dret de la protesta, etc, etc, que és un tema que és tan vell com una peu, com aquell qui diu.
I fins on les paraules que es fan servir són importants. Feixisme, comunisme, kale borroca, per no dir terrorisme, perquè Aznar està intentant dir terrorisme sense dir-ho, es fan servir eufemismes. El mateix Pedro Sánchez fa servir paraules que li convenen, no? Ahir, en compte, ahir felicitava a tothom per les manifestacions que s'havien fet per Palestina i va dir viva el poble espanyol, quan en veritat és un eufemisme de viva Espanya, no? Però ell ho vigila molt, això. I estem jugant molt amb el sentit de les paraules i no són gens innocents i algunes mereixen una anàlisi important i vigilar com es diuen i estar molt segurs de per què es diuen, i ara mateix justament estem en la discussió de si genocidi o no genocidi. Són coses importants, i sense entrar en el fons, però és bo que tothom sàpiga que a l'hora de dir feixista, a l'hora de dir comunista, a l'hora de dir terrorista, a l'hora de dir genocidi o no genocidi, saber de què estem parlant i aleshores decidir, no? I un cop sàpigues més o menys quina terminologia, què vol dir aquella paraula, aleshores decidir si en aquest cas és aplicable o no. I tothom ho fa servir, de la mateixa manera que es fan diferents mares de mesurar. Jo no em puc estar de dir que si estem parlant d'una manifestació contra la bolsa ciclista i es condemna i es diu que ni parlar-ne, etc., doncs, i es defensa també que aquestes manifestacions es puguin produir, que es pugui saltar la valla, que es pugui anar fins i tot contra la policia, etc., doncs trobo això a faltar amb el Partit Socialista a l'1 d'octubre del 2017. Ho trobo a faltar. És a dir, aquesta defensa de la manifestació i aquesta defensa de les causes justes, dels drets humans, ho trobo a faltar en el seu moment, i confio que això de Palestina els serveixi no només per fer propaganda, sinó també per obrir els ulls una mica.
Jo crec que precisament per això que deia el Jordi, les paraules estan triades expressament, és a dir, Ayuso quan parla de feixisme i comunisme ho fa perquè sap perfectament que l'única manera que té el PP, ara el PP hi ha arribat a la conclusió que no pot fer fora Sánchez, i per tant ara l'únic que els queda és intentar fer el màxim perquè sigui Sánchez qui deixi el seu propi govern i sigui ell mateix qui convoqui eleccions. Amb una moció de censura no li surten els números, Junts cada vegada està més a prop del PSOE i més lluny del PP, tot i que hi ha hagut moments en els quals han defensat que no estaven en aquest bloc de la investidura, i per tant crec que precisament triar aquestes paraules és el que ara mateix ajuda també al PSOE a que el PP es mogui cada vegada més cap a Vox. És a dir, quan Pedro Sánchez al matí anima a les protestes, també està contribuint a aquesta polarització, també està confrontant.
Les racona.
I llavors el que busca és, i això es veu claríssimament amb un tuit que fa la ministra Pilar Alegría a la nit, després de les protestes, que diu, tot i el que ha passat, Feijó fa un tuit on no parla de genocidi. Que és una paraula ja no és només
el que
intencionada.
Sigui, menys esmentar la paraula.
Clar, torna a parlar de massacre, torna a parlar del poble d'Israel.
La guerra, lamentable.
No? Sí, sí. Per tant, sí, crec que en aquest cas sí que estan molt ben triades les paraules. Sobre el que va passar ahir, jo tinc la sensació que va ser una protesta pacífica, que va ser una protesta que va tenir èxit. També hem d'emmarcar sempre les protestes en el que són. Les protestes han de molestar. Si no molesten, no en parlem als mitjans, no funcionen i no tenen un ressò internacional. També crec que la Volta, en certa manera, potser tampoc ha tingut el paper que s'esperava. Ahir no van fer declaracions fins avui que hi ha hagut aquesta roda de premsa, i crec que hi ha hagut més interessos pel mig dels que, evidentment, han sortit a la llum. També crec que condemnar a la gent que surt al carrer i es manifesta en contra d'un genocidi no és correcte, perquè el PP avui, per cert, ha demostrat que li molesta més que es llenci una valla que no pas que es matin a dones, a homes i a nens de forma indiscriminada a Gaza. Per tant, crec que el llindar moral de la nostra societat també queda molt clar quan es veuen aquest tipus de declaracions.
I al mateix temps, m'he oblidat de dir que si Sabatia de Ayuso parla de Sarajevo, que a Madrid semblava Sarajevo, que reconeguin d'una vegada Kosovo, que tothom ho reconeix excepte Espanya.
Sí, no, i molt d'acord, perquè amb el que dèiem, no?, la càrrega dialèctica cada cop es fa una mica com més insuportable, no?, també, i d'alguna manera jo sí que també, i s'ha parlat molt, no?, de quin paper té l'esport i la política, no?, i jo estic molt a favor d'aquest tipus de manifestacions, perquè al final ja no estem parlant d'un conflicte, sinó que al final és la denúncia d'un genocidi per la protecció dels drets humans, que al final ens afecten a tots i a totes, i si arribats a aquest punt extrem de la nostra realitat individual, col·lectiva, però també a nivell internacional, no som capaços de reaccionar, què és el que ens farà reaccionar? Per tant, jo molt a favor, crec que és molt... o sigui, ara parlaves, no?, que en Sánchez també d'alguna forma polaritza, perquè també té molt clar que l'esquerra o es polaritza o també perdrà vots, evidentment, però també és cert que el nivell de polarització que té la dreta és extremadament preocupant, no?, perquè realment, el Díaz Ayuso, no?, el que diu, no?, segurament assessorar desordenada, i que al final és aquest tipus de violència dialèctica també, ull, perquè és el que dèiem, tot això tensiona, i al final si els teus dirigents polítics són capaços de determinar les coses, tu també ets capaç de dir-ho en la teva vida privada, i això pot fer que també acabis transgredint moltes línies vermelles. No hi ha cap topall, no? Llavors, aquí a mi em fa por una mica el caire que tot està prenent, perquè al final també avui mateix Díaz Ayuso deia, no, és que nosaltres defensem els israelians i estem a favor del poble jueu, és que ja és que ja no va d'això, o sigui, és que ja va d'un genocidi, de, no? Al final ja no és un conflicte només entre Palestina i Israel, sinó que estem parlant de la defensa dels drets humans. I tot plegat, bueno, fa mala pinta, però també és cert que l'altre dia que parlàvem de les declaracions de Sánchez, que posteriorment des de la Comissió Europea també es va seguir en la mateixa línia, potser altre cop podem ser referents d'alguna cosa, no? I al final allò que dèiem, ser tractors a altres països que realment segueixin apretant també des de la ciutadania perquè es faci alguna cosa davant d'això.
Són tan importants les paraules i que tenen conseqüències legals, és a dir, nosaltres ho hem viscut molt aquí, no? Aquí a Catalunya, de cala borroca, terrorisme, sedició, rebel·lió, traïció, i anar traient paraules i paraules, no? En aquest cas, és veritat que hi ha un salt qualificatiu, que és quan es parla de genocidi, que és un salt important. És un salt no només a nivell verbal i de simpaties cap a una causa o l'altra, que això també juga, sinó també legal. És a dir, és molt diferent jutjar una persona per crims de guerra que jutjar-la per genocidi, o jutjar un país, o opinar sobre un país per allò que fa en una guerra, que pot ser molt excessiu. És a dir, sí, Israel, i també Palestina, però Israel és criticable per tot el que ha fet allà abans que es pogués considerar genocidi. Bé. És a dir, de la mateixa manera que tot el que pogués fer, hagués fet Hitler abans de l'Holocaust, doncs també era criticable, envair Polònia, ta. És a dir, que no cal arribar, no hauria calgut arribar a l'extrem d'arribar a aquesta paraula per poder criticar les accions d'Israel. I en aquest cas, quan es decideix des de diverses tribunes i també des de diversos països elevar-ho a la categoria de genocidi, no només té una conseqüència a nivell de propaganda, a nivell d'afectar la mentalitat de la gent i a l'hora de prendre partit cap una vessant o l'altra, perquè llavors t'estigmatitza moltíssim, evidentment, sinó que, a més, té una conseqüència legal i jurídica molt diferent si és genocidi o no ho és.
Deia la Júlia que avui hem pogut sentir els organitzadors de la Vuelta. Avui ha parlat el seu director esportiu, Javier Guillén, i ha traslladat la responsabilitat de fer fora l'equip Israel, que és el que va generar totes les protestes, no a ells, no a l'organitzador de la Vuelta, sinó a la Unió Ciclista Internacional.
Con la UCI se habló para hacerle ver cuáles eran los acontecimientos que se estaban viviendo, y la UCI lo único que se le dijo, oye, aquí todo el mundo está preguntando, tienes que tomar posición. Y la Unión Ciclista Internacional tomó posición, hizo un comunicado, y era la de mantener al equipo de Israel en carrera.
El que diu Javier Guillén és que la normativa internacional no permet a la Vuelta fer fora un equip, que van demanar a la Unió Ciclista Internacional, que és qui té la potestat de fer-ho, que expulsessin l'equip, i la UCI va decidir que no l'expulsava i que, per tant, el mantenia. I que ells es van veure, diguem-ne, que empresonats, entre cometes, per aquesta decisió de la UCI, perquè no podien fer fora l'equip, i es trobaven aquestes protestes que, de fet, ja dic que van fer des d'allà fa dies, s'han anat desenvolupant en diferents llocs de la geografia espanyola. I també li han preguntat sobre la posició del govern espanyol sobre aquestes protestes. A Javier Guillén, insisteixo que és el director esportiu de la Vuelta.
La relació con el Consejo Superior de Deportes ha sido constante. Yo, además, tuve una conversación con la propia ministra. Hemos tenido los apoyos que necesitábamos, que es el Consejo entender que nosotros no podemos hacer nada, y el Consejo lo ha entendido siempre, y luego el Ministerio del Interior pues nos ha provisto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que necesitamos para hacer la carrera.
Vaja, que no ha volgut entrar en polèmiques, dient que ell va parlar amb el Consell Superior d'Esports, que li van donar les forces de seguretat que necessitaven per intentar controlar la cursa, i no ha entrat en les en els aplaudiments, diguem-ne, que des del govern espanyol hi ha hagut a les protestes. No sé si hi ha alguna cosa a dir sobre els organitzadors de la Vuelta.
Jo, més que això, hi ha una altra derivada important, que ahir, si s'estava pendent de les imatges, també era molt interessant veure, que era la cara de l'alcalde de Madrid, d'Almeida i d'Ayuso en aquell moment. Ayuso, recordem que la seva decisió ahir va ser anar a visitar a l'equip d'Israel, és a dir, sí, directament totalment mostrar el seu suport cap a l'estat d'Israel, que és qui està cometent aquest genocidi, i cap a aquest grup concret de la Vuelta, que jo crec que és aquí on hem de centrar el focus, que és una operació de propaganda pagada directament per una persona que vol ser ambaixador del propi país, donant tot aquest suport. Llavors, ahir, el que va passar, aquesta suspensió, Si hagués passat a Catalunya, i pensava tota l'estona, què hagués passat si hagués passat a Catalunya? Clar, ahir passava una cosa molt curiosa, que és que si hagués passat a Catalunya, serien els Mossos d'Esquadra els responsables d'aquest operatiu que no funcionés, no?
Sí.
Clar, ahir passaven dues coses. D'una banda, que si l'operatiu no funcionava, era culpa de Sánchez, en aquest cas, però si la Vuelta no arribava al final, també podien ser responsables Ayuso i Almeida, que al final també exhibien que Madrid no havia sigut capaç de garantir aquest esdeveniment esportiu. D'aquí les cares que feien, i d'aquí avui el PP amb quatre persones alhora en molts mitjans de comunicació justificant que era Sánchez qui era el culpable, no? Per tant, ahir hi havia més política entre bambalines de la que vèiem, no? Ells jo crec que han aconseguit carregar sobre Sánchez, perquè Sánchez mateix va ser ell qui al matí va alentar aquestes protestes i, per tant, ell mateix es va posar en aquest joc. Però si no ho hagués fet, crec que el PP hagués tingut més difícil de justificar avui el que va passar ahir.
Sí, de fet, ara que parles també de l'operativa policial, no?, i les diferents barres de resida del que passa a Catalunya amb els Mossos i el que passa allà, per exemple, amb la Policia Nacional o amb la Policia Local de Madrid, el que sigui. Ho dic també perquè, al final, també hi ha moments claus en els que es decideix si es carrega o no es carrega, valorar quants manifestants hi ha, valorar pros i contres, quina imatge i com vols treballar també operativament. I això jo crec que no ho hem de perdre de vista. Perquè
això
té
en
veure...
sona tant.
Ja, té a veure amb la cultura policial de cada lloc, amb la, no?, d'alguna forma a què estem disposats, no?, d'alguna forma a jugar i a què no, no. I jo crec que aquí també, clar, a més el que dèiem, Madrid. No? Llavors, per això jo crec que en moltes ocasions, més que enfocar-nos amb els manifestants, també, no?, des d'on la policia intenta frenar quan ja veus que dius, bueno, és que això és imparable, no? Llavors, realment val la pena entrar en aquest joc violent? O sigui, jo crec que això és un tema que els Mossos, donat a, no?, la gran trajectòria que tenim a Catalunya d'aquestes manifestacions pacífiques, ja havien analitzat d'una altra manera i ho treballen des d'una altra manera. Al final és acompanyar...
No empitjorar-ho.
No empitjorar-ho. Llavors, clar, al final qui provoca el conflicte, com es gestiona operativament, on poses, no? I això té molt a veure amb la pressió política que també reben, no?
Això és molt important com queden retratats en aquest sentit, però era una batalla que diria que la policia tenia bastant perduda aquestes alçades. Quan el debat, és el que deia abans, quan, potser fa uns anys el debat hauria estat una mica més pacífic, potser els manifestants no haurien estat tants, o com a mínim no haurien estat tan carregats de raons o tan conscients de tenir molta raó, per dir-ho d'alguna manera. I per tant són molts. Quan l'escalada verbal passem ja a una mena de consens bastant gran de la paraula genocidi, doncs aleshores la gent s'envalentona. I per tant, ahir era un dia en què la policia tenia la batalla perduda perquè el relat verbal ja era molt intens i les ganes de manifestar-ho, patés el que patés, també.
A banda de la dificultat que té controlar una prova esportiva com és una etapa de una volta ciclista, que són molts quilòmetres. Ai, és diferent si fos en un estadi o en un pavelló en què tens unes entrades, uns accessos i que saps quanta gent hi ha dins. En canvi, aquí, clar, no saps en quin punt de la carretera pots trobar-te algú que pugui tallar la carretera. Per cert, tota aquesta polèmica, podríem dir, i aquesta tensió que es viu a la política espanyola, no d'ara, sinó de pràcticament amb cada episodi que hi hagi, tothom molt esverat i tensant molt la corda, ha agafat els diputats de Junts per Catalunya reunits a Waterloo amb Carles Puigdemont. Sobre la taula, ja ho sabeu, la possibilitat que Junts per Catalunya mantingui o no el suport al govern espanyol, suport que és veritat que cada vegada costa més a Pedro Sánchez aconseguir-lo, perquè cada vegada, doncs, des de Junts per Catalunya li retreuen més els incompliments que als seus ulls està fent el govern espanyol. I de tot això, Jordi Colbalán, Waterloo, bona tarda.
Bona tarda.
N'ha sortit un posicionament de Junts per Catalunya d'ara mateix, eh?
Sí, sí, un nou posicionament i un nou advertiment a Pedro Sánchez, que també implica aquesta vegada el president Salvador Illa, i és que els de Carles Puigdemont avisen Pedro Sánchez que li retiraran el suport si el PSC de Salvador Illa no s'alinea amb la lletra petita dels acords de Brussel·les. I això, doncs, com ho faran? Doncs convertint el debat de política general que ha de començar el 7 d'octubre al Parlament en una prova de foc per decidir si retira o manté Junts aquest suport a Pedro Sánchez. En definitiva, volen que Salvador Illa i el PSC votin les propostes de resolució que presentaran els juntaires per recollir la lletra i l'esperit dels acords de Brussel·les, el que estan negociant Junts i el PSOE en les negociacions famoses de Suïssa. Sentim la portaveu al Parlament, Mònica Sales.
El president Puigdemont va dir fa unes setmanes que a la tardor passaran coses que no han passat fins ara i possiblement començaran a passar en el marc d'aquest debat de política general al Parlament de Catalunya, perquè no es pot construir a Suïssa i destruir a Catalunya.
Per tant, segons Junts, si el PSC no dona suport a aquestes propostes de resolució, s'hauran de replantejar les relacions a Madrid.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Waterloo, on, insisteixo, els diputats de Junts per Catalunya s'han reunit amb la cúpula del partit, inclòs el president Puigdemont. Jordi Corbalan, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Al final, el que fa Junts per Catalunya és utilitzar l'arma que té. Són claus a Madrid, doncs perquè passin coses a Barcelona, com que a Barcelona, al Parlament de Catalunya, no poden forçar una majoria alternativa, doncs utilitzen la palanca que tenen, que és la de Madrid, en aquest cas, perquè passin coses a Barcelona.
Sí, però jo ho trobo una mesura, entre cometes, curiosa, perquè per primera vegada Junts el que fa és coses que està negociant a Madrid amb Sánchez, les porta al Parlament davant d'Illa, quan normalment el que han intentat és rebaixar el poder d'Illa davant de Sánchez. Per tant, em sembla una mica estrany l'òptica des de la que es fa aquesta maniobra. I de l'altra, crec que l'única manera que té Junts de fer-se valdre davant del PSOE és aixecar-se de la taula de negociació. Tot el que passi mentrestant, per mi són eines negociadores, eines de pressió completament legítimes, i les fan servir la majoria de partits, però crec que només tenen una sortida. Tinc la sensació que ja han amenaçat tantes vegades amb trencar que no està passant, i per tant, recordem que van demanar una qüestió de confiança a Sánchez, que ara sembla que ja ha passat molt temps, però això va arribar a existir, després es va acabar retirant, les negociacions és evident que no van bé, el gest de Salvador Illa anant a veure a Puigdemont és un primer pas, ells el que demanen és el gest de Sánchez, per tant, tot el que passi mentrestant em semblen coses que sumen en aquesta polèmica, però de fons només tenen dues opcions. Una, aixecar-se de la taula a Suïssa, o dos, votar sistemàticament en contra de tot el que porti el PSOE al Congrés.
Jo diria que és un gir de guió bastant interessant, perquè hi havia diverses mesures que, evidentment, depenen de lleis que es puguin aprovar o de decrets que es puguin aprovar al Congrés dels Diputats. Traspassos, finançament, etc, i que tot depèn de la voluntat de Madrid. El que sembla que fa Junts aquesta vegada és dir, no ens esperarem a veure què diu Madrid, si realment Madrid vol fer-ho, el PSOE vol fer-ho, en comptes de dir, és que el Podemos no em deixa, o és que Sumar no em deixa, o és que els bascos no sé què, és dir, no, què fa Salvador Illa? I per tant, si el vot de Salvador Illa a Catalunya, doncs és favorable o no, i que és una mica el mateix, és a dir, si el PSOE realment ja està d'acord, Salvador Illa ja hauria estat d'acord. I no tant en funció del que facin els partits, els altres partits, sinó el que faci Salvador Illa, el PSC, el Parlament de Catalunya, decidirà una cosa o una altra. Em sembla francament intel·ligent.
Clar, i jo ara una mica em plantejava, no?, i una mica en relació al que estàveu comentant, clar, Junts utilitza aquestes eines de pressió, però llavors també penso, si s'aixeca de la taula de negociació i tot salta pels aires, en quin panorama ens queda? Perquè també havia la intenció de vot que hi ha, dius, és que hi vas a perdre, llavors és com pressionar, però sense passar-te del tot, perquè és que si no, depèn del que passi, estem veient com està pujant l'auge de l'extrema dreta, els pactes que hi hauria, no?, a nivell, per exemple, de Madrid, sembla que podria ser bastant terrible el que pogués sorgir a tot plegat. Llavors, al final sí que busquen aquesta pressió, però crec que en el fons també hi ha allò de dir, bueno, però és que si apretem massa i tot salta pels aires, no sé al final on quedarem, no?, tot plegat. Llavors, no sé fins quin punt és una pressió necessària, evidentment, ho entenc, però que en el fons també saps que si et passes de frenada, al final tots i totes poden prendre mal, no? Per això crec que, bueno, intenten graduar,
sí,
que no se'ls invagi de les mans.
En aquest sentit, no ho sé, estic improvisant perquè és una notícia d'ara,
però
pot ser intel·ligent en el sentit de, bé, no, allò que dius, aquesta amenaça de que ve l'extrema dreta a Espanya, doncs és una mena de contenció, és a dir, abans a veure què passa a Catalunya. I que realment el PSC es retardi abans, més que abans que prendre altres mesures a Espanya, veure què vol fer el PSC, si vol fer dit de contenció i intentar evitar-ho o no. Mm. Em sembla com a mínim que és una manera de compartir el risc i que no tot s'enfoqui a no és que la culpa és de Junts. No, la culpa, si realment hi ha un avançament electoral, serà compartida.
Però per aterrar una mica del que estem parlant, és a dir, el que està dient Junts és que portarà unes propostes de resolució, que es diuen així, que no són vinculants, sinó es porta al debat de política general, que és l'arrencada del curs, vale? També perquè la gent entengui de què estem parlant. I és com una mena
declaració d'intencions on els partits polítics decideixen donar suport a allò o no. En aquest cas, el que està dient Junts és que portarà un acord que ja està firmat pel PSOE perquè el PSC, que en principi també està d'acord, el validi de nou quan no depèn del PSC que es compleixi aquest acord que han tingut amb el PSOE. És una mica estrany.
Jo ho trobo estrany. Una veu catalana
més unànima.
Perquè
no depèn d'Illa, ni l'oficialitat del català a la Unió Europea, que de fet defensa. De fet, Illa, per la relació que té amb Sánchez, defensa tots els acords que s'arriben junts amb el PSOE.
Però si no depèn d'ell, per què en parla tant?
El què?
Si no depèn d'ell, per què en parla tant?
Perquè necessita que Sánchez continuï a Moncloa. Però per això tenen aquesta aliança. Per tant, crec que ens haurem de fixar en el redactat, en el cas de que el PSC no ho vulgui votar. Potser s'ha de mirar per què, per com està redactat, però d'entrada, Illa no té per què no donar suport als acords que Junts ha tingut amb el PSOE. Jo no entenc, en aquest cas, quina pot ser aquesta palanca de pressió. De fet, trenca una mica l'estratègia que ha seguit Junts fins ara, que era negociar a Madrid i a Catalunya no voler negociar absolutament res amb el PSC.
No, és que no es tracta de negociar. Es tracta de dir, vostè subscriu o no subscriu. I veure què passa si realment el PSOE no l'única cosa
però
que està fent...
Però potser ha de ser Sánchez el que validi o no validi els acords que està tenint i no està complint.
Suposo que el que estan dient és que Sánchez no respon. I, per tant, algú ha de respondre.
Doncs veurem. El 7 d'octubre és aquest debat de política general i, per tant, veurem... Bé, tot i que d'aquí a llavors poden passar encara també moltes coses. 3:15. Fem una pausa i de seguida us comentarem unes dades que hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia i que realment són molt cridaneres. El 70% dels joves d'avui no heretaran un habitatge i això produirà una bretxa que ja tenim ara mateix entre aquells que poden heretar i els que no poden heretar. I això els marcarà durant pràcticament tota la seva vida. Ara ho comentem.
Catalunya migdia.
Dir-li adéu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Més de 100 destins des de 16 euros en Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita Vueling.com.
El record del viatge d'Eli?
Fora.
La foto de la nostra boda també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
El trofeu sí, fora. Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la setmana del llibre en català. Presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Miguel de Cervantes Cortina.
Després de l'estrena del Cautivo aquest cap de setmana...
Tu seràs hombre de letras.
Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, el seu director, Alejandro Amenábar.
No sé si todo esto que escribo verá la luz.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
12 minuts i seran les 4, com us deia. El 70% dels joves d'avui en dia no heretaran un habitatge, segons les últimes dades recollides per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i a les que ha tingut accés Catalunya Ràdio. És un escenari que marca un canvi profund i que anticipa que la gran fractura social dels pròxims anys serà entre les persones que heretaran i les que no heretaran un pis. Són les conclusions d'un treball d'investigador de l'Institut de Recerca Urbana, Jaime Palomera, que assenyala que anem cap a una societat de dues velocitats en què el futur dels joves dependrà de l'ajuda econòmica que rebin els seus pares. Un parell de reflexions. La primera, els millennials d'avui dia no esperen heretar. Per què? Per diferents raons.
Perquè parlem de que els baby boomers, a mida que ens vagin deixant, els millennials i la generació Z aniran heretant. Però què passa? Que ja estem veient ara que una part important dels millennials no espera heretar. I ens ho diuen cada cop que fem estudis a les grans ciutats, ens surt que un 70% no esperen heretar. Això té a veure amb que ja hi ha una part important que s'estan criant en famílies on ja no hi ha propietat, o que els pares no esperen poder deixar el pis als fills perquè l'hauran d'utilitzar per tenir una residència, una jubilació, una pensió digna.
I què implica això que explica Jaime Palomera? Doncs que cada vegada hi ha una factura més gran entre els que hereten i els que no hereten.
Veiem que hi haurà una gran fractura entre aquells que heretaran i, per tant, viuran de rendes perquè podran posar pisos en lloguer, i hi haurà una part cada cop més gran de la població que no heretarà i que haurà de treballar molt i molt, haurà de treballar cada cop més per poder arribar a fi de mes.
Al final, la sensació és que anem explicant notícies, estudis, reflexions que donen la volta o van donant voltes sobre el mateix problema, i és la dificultat per accedir al mercat de l'habitatge, i com cada vegada hi ha més dificultats per optar un pis, ja no dic de lloguer, ja no dic de propietat, sinó fins i tot de lloguer, i que tot això té tota una sèrie de derivades, no només en el present, que és evident, sinó també en el futur.
Sí, totalment. De fet, hi ha gent que comença ja a parlar, no?, d'això de l'aristocràcia aquesta del patrimoni, no? Aquelles famílies que tenen la possibilitat de tenir el privilegi, que és així de trist, no?, que hauria de ser un dret bàsic, però ja és un privilegi, de tenir una llar, fins i tot, ara deies, vull dir, en propietat, estem parlant de propietat, però és que hi ha moltíssima gent que és que no pot ni tenir un pis en lloguer. I que, a més, el missatge que també estem donant és que ja no depèn del teu esforç, del teu talent, de la teva capacitat de treball, sinó que depèn realment dels que t'han precedit i de quina família has nascut, no? Llavors, la fractura social, com molt bé deies, és bestial, no? Perquè al final és el que dèiem, es podria, no?, fer un munt de mesures, per exemple, més habitatge públic, una fiscalitat més justa, sobretot amb aquelles herències grans, no?, d'alguna forma una redistribució patrimonial també, amb una política pública, no?, que al darrere d'alguna forma fixés, no?, com s'ha de fer tot això, però com que el mercat és el que mana, s'està establint una bretxa molt bèstia, i a mi em preocupa, perquè els joves parlem de que els hi costa tenir arribar a final de mes pel tema de l'habitatge, però també trobar una feina prou digna, no? Llavors al final dius tot plegat com queda, no? Jo també volia fer un apunt, que l'altre dia vaig llegir una dada que deia que el 75%, no?, de la taxa de propietat a Catalunya és del 75%, i que està sobretot amb generacions més grans, i crec que també estaria bé analitzar el que passa en l'entorn urbà i el rural, perquè jo, per exemple, que visc en un entorn més rural, encara veus, no?, gent que té unes feines, podríem dir, més bàsiques, per exemple, però encara estan heredant, per exemple, terrenys dels seus pares, o l'hortet, no?, on et pots fer una casa. Clar, durant la pandèmia molta gent ens van dir: jo he decidit marxar de la ciutat perquè es viu molt millor a l'entorn rural. Això va fer que els que vivim, no?, fora de Barcelona, veiéssim que pujaven moltíssim els preus de l'habitatge, però aquí a Barcelona també ha passat, perquè per altra part també hi ha una centralització de lo laboral que en moltes ocasions et veus obligada a estar a prop de Barcelona per treballar. Llavors tot plegat, no?, són una sèrie de polítiques que es confronten i que només fan que generar això, aquesta fractura social, i que al final et trobes amb allò que jo, per exemple, no era edat ni res, no? Però sí que tenies la idea de, si tu curres, treballes, tindràs la possibilitat. Clar, jo ja no sé, els meus fills, si jo no els deixo alguna cosa, veient això és molt preocupant, no? Llavors, realment ens està canviant molt l'ecosistema, i és molt preocupant, perquè en lloc de reclamar política pública, ja ho estan fent, molta part dels joves, però dona la sensació que el que mana cada cop més és el mercat.
Jo crec que ja hem creuat una línia que ja no és només ni habitatge públic. És a dir, estem en un moment en el que ja no només les persones vulnerables no poden accedir a l'habitatge, sinó la capa superior de tot això. Per tant, crec que estem en un moment ja que es pot parlar de divisió social entre dos tipus, ja no de classe, sinó en aquest cas de persones. Els que viuen per pagar la renda a una altra persona, i que, per tant, tota la meitat del seu sou com a mínim anirà destinada a pagar la renda a una altra, i no podran comprar pisos perquè precisament no podran tenir capacitat d'estalvi que els hi permeti acabar sent propietaris, i l'altra part d'aquesta divisió social, que és els que tenen el seu propi pis on viuen i tenen rendes accessòries que els hi permetran tenir més concentració de pisos perquè tindran més ingressos i, per tant, podran seguir comprant altres habitatges. Per tant, crec que això és completament destructiu. Parlàvem dels joves, ja crec que no és només ni els joves. Crec que és tan greu el que està passant, sobretot jo ara hi penso molt en Barcelona, però Barcelona ja no és només una concentració de persones que han anat al món rural, sinó que a Barcelona també ha arribat una gran massa d'inversors estrangers que compren pisos per deixar-los buits, que això també acaba amb la falta de oportunitats, amb la falta d'accés a l'habitatge. Ja no és només construir, sinó quin tipus de lleis s'estan fent aquí. L'altre dia, una persona que treballa en una entitat bancària em deia, clar, ens hem trobat en moments en què hi havia pisos a la venda a Barcelona per 300.000 euros que no es venien. Quan es posaven a 400.000, els comprava un inversor que li permetia tenir papers i, per tant, això feia pujar a aquest preu global dels pisos. Per tant, estem en una bombolla de cada vegada més i més i més. I crec que això ja no només té un impacte a nivell econòmic, sinó que sobretot té un impacte també social, amb la cohesió als barris, amb... Sempre se'n retreu molt als joves que no tenim fills, no? Com es pretén que tinguin fills si no tenim casa, no? Per tant, té un impacte a molt més llarg termini, molt més profund, que no pas el no només no poder comprar un habitatge.
Per fer-ho encara més greu, perquè això ara sembla un acudit macabre, però és que ja no és només que hi haurà alguns de renda i uns altres de lloguer, sinó que és que ara serà entre tenir alguna cosa i no tenir res. És a dir, perquè ara ni tan sols jugar és massa fàcil. I per tant, la bretxa ara mateix és molt més alarmant, perquè, com deia, ja no és que hi haurà gent que serà més rica que altra pel fet que puguin heretar o no. No, és que hi haurà alguns que tindran un sostre i uns altres que no tindran sostre, perquè ni tan sols el lloguer és assumible. I per tant, la situació és urgent i és greu, i les mesures que es puguin proposar són múltiples. De vegades sembla que regular massa pot ser contraproduent, però els ajuts, el fomentar a través de, per exemple, establir ajuts especials per a la gent jove o règims fiscals especials per a la gent jove, o fins i tot m'atreveria a dir de cara a evitar aquest factor dels inversors estrangers o de les persones de fora que tenen molts diners, doncs poder fer una escala de graduació d'avantatges fiscals en funció de si portes més temps empadronat aquí o menys.
Però el problema de les ajudes, Jordi, és que mentre creixi el preu, l'ajuda sempre serà insuficient.
Quan dic ajudes,
crèdits,
també vull dir...
Els crèdits que està donant de l'ICO, 50.000 euros a Barcelona, no en tens per tenir l'entrada d'un pis.
Sí,
no sé si m'explico.
Han de ser ajudes suficients?
Fins que no reguli el preu del que s'està ofertant, ja et poden donar moltes ajudes, que mai seran accessibles per tothom.
El preu està regulat i això tampoc està funcionant.
Han baixat el preu del lloguer a Barcelona?
Sí, lleugerament. Ah. Però com estem? La gent pot pagar el lloguer encara? No.
No, però perquè aquí entrem en una altra derivada, que són els salaris. Però imagina't si no s'haguessin regulat.
Exacte. Si en aquest moment, si és una situació urgent i el salari no és suficient, com a mínim poder establir un ajut per a la gent jove o fins i tot avantatges fiscals per a les persones que porten més temps empadronades i pagant impostos aquí. Se m'acut, I no només, simplement, doncs dir, no, escolta, eliminem tants pisos turístics, perquè això són una part del problema, però una part més aviat petita. I a banda de construir, però es construirà i després augmentarà de preu, etc. Jo diria, m'atreveixo a pensar, que ajuts ben fets i suficients, i avantatges fiscals ben fets, i valorats en funció de l'edat que tinguis, i perdoneu, i el temps que portis aquí, doncs poden ajudar molt més que el que s'està fent ara.
Sobre algunes mesures, per exemple, a Catalunya, ara ho deia la Júlia, el govern de la Generalitat ha obert una línia de crèdit per la compra de pisos pels joves. Són els préstecs d'emancipació amb els que es finança l'entrada del primer habitatge als joves de fins a 35 anys inclosos. Són joves que poden pagar una hipoteca però que no tenen diners per donar una entrada. Els préstecs cobreixen fins al 20% del valor de l'immoble, però el topall és aquest dels 50.000 euros que deia la Júlia, que és el que es necessita per donar una entrada en segons quines zones, però en segons quines no s'hi arriba.
A Barcelona és impossible.
I avui, des del govern espanyol, Pedro Sánchez també ha anunciat unes altres ajudes. En aquest cas és per habitatge per joves de lloguer amb opció de compra i especialment per zones rurals. Ho explicava així.
Ayuda de alquiler con opción a compra para los jóvenes de casi 30.000 euros. En segundo lugar, vamos a poner en marcha el seguro de impago de rentas para jóvenes que anunciamos ya en el mes de enero y que servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos. Y finalmente, vamos a crear nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.
Al final, la sensació és que hi ha una amanida d'ajudes, però que no es poden ajuntar les unes amb les altres i, per tant, totes són insuficients. Perquè si unes són per compra, els altres són per lloguer, clar, qui compra només pot optar una de les ajudes, qui lloga pot optar l'altra, però la primera no, quan igual necessites totes dues per poder fer front a una compra. Vull dir que la sensació que les mesures que es van anunciant són com pedaços que no acaben de solucionar el problema, perquè també és veritat que és tan gros que és difícil de solucionar-ho.
Jo, quan sentia Sánchez aquest matí parlant del lloguer amb opció a compra, he pensat, quant temps fa que no busca un pis en un portal immobiliari, per exemple? Ja no cal anar molt lluny, sinó directament obrir el telèfon mòbil i buscar-ho en una web, perquè el lloguer amb opció a compra és una cosa que ja no existeix. És a dir, és allò que jo sentia de petita a casa, no?, que els meus pares parlaven d'això, però jo no m'hi he trobat mai amb això. Per tant, aquest tipus d'ajudes és el que dic. Mentre no reguli el preu, són completament... No sé, es queden molt bé, perquè et permeten anar sortint cada setmana i fer veure que estàs fent moltes coses, però crec que són inútils.
I després, lligant-ho amb l'inici de la tertúlia, com deia l'Empar, que després aquestes ajudes te les paguin i que no estiguis d'aquí 20 anys esperant que aquella ajuda que t'havien promès resulta que no te l'han donat i, en canvi, tu t'has empantanegat i després no hi pots fer front. Veurem com evoluciona
tot pagat. Si pugen els salaris, tot això en parlaríem menys.
Però no pugin el preu dels...
Estem en preus.
Depèn de si llavors també segueixen
pujant. Estem en preus de Nova York i amb salaris de tercipos de països.
Doncs aquí, el peix que es mossega la cua. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Són les 4, tornem demà a les 2, arriba la tarda de Catalunya Ràdio.